Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Us informa aquesta hora Mercè Raga. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrén, els acaba de dir a Ràdio Estel que gràcies al cribatge s'han descobert nous casos a la ciutat catalana. Madrén els també ha dit que davant l'augment de contagis estem preocupats i que esperen que la situació s'adreci el més aviat possible. Segons l'alcaldessa, des de Girona, les coses s'estan fent bé, tot i que ha reconegut que s'ha relaxat un grup de persones que han pogut fer pujar els casos. D'altra banda, també ha dit que no creu que a Girona hi hagi un confinament perimetral perquè, ha dit Madrén, estem amb les xifres molt lluny d'això i de mica en mica anirem capgirant aquesta situació. L'alcaldessa de Girona, a Ràdio Estel, també ha assegurat que hem de confiar, d'altra banda, que no habilitaran a Quim Torra aquest dijous. En el cas que passés, ha dit Madrenes, seria molt greu i que en aquest moment llavors s'hauria d'expressar que no estem davant d'un estat de dret real. I repassem altres notícies perquè, justament, davant la xifra de més contagis per Covid, el Departament de Salut ha prorrogat les restriccions, en aquest cas a Barcelona, i 15 municipis més de l'àrea metropolitana. Catalunya ha sumat 1.266 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, que eleven la xifra total a 124.120. I avui també l'atenció està centrada al Parlament de Catalunya, que celebra avui el debat de política general, serà entre avui i divendres, amb la incògnita sobre com es respondrà a la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, per part del Tribunal Suprem. El vicepresident del govern català, Pere Aragonès, ha insistit en que la millor resposta davant una possible inhabilitació del president de la Generalitat és que la que es faci de manera unitària des del propi govern català i el conjunt de partits independentistes. I els bisbes espanyols han qualificat de mala notícia que la llei d'eutanàsia continuï la seva tramitació parlamentària després que la setmana passada el Congrés rebutgés les esmenes a la totalitat del Partit Popular i Vox, ja que consideren que la vida humana no és un bé a disposició de ningú. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Arriba el moment de la mobilitat sense fums. El 15 de setembre comencen les sancions a la zona de baixes emissions rondes de Barcelona. Informa't de les opcions de mobilitat de què disposes a zbe.barcelona o al 012. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal com esteu? Són les 10 i 4 minuts. Comencem l'edició número 198 de 50ers.
Sergi Mas.
Què tal, família? Com esteu? Benvinguts un dia més, una setmana més, un moment més a un nou 50ers. Ara me'n recordo que és d'activar l'emissió en directe mitjançant el nostre canal d'Instagram. Molt bé. I a més, avui no m'he afeitat. Estic llegint unes coses que em fan molta gràcia. Disculpeu un segon. Col·loco la càmera. Bien. Pues, una coseta. Tinc per comentar-vos dues coses. No són agradables, però potser quan arribes a l'edat 50 ja les tens a la mà. Una. La degradació, i em dol, parlar així, la degradació del ésser humà. Si ho ajuntem amb, atenció, xarxes socials. Somos lo peor. Somos lo peor. Mireu, la setmana passada, un bon amic em va dir que una persona relacionada amb el periodisme de la ciutat comtal de Catalunya, d'Espanya, es va morir. Aquesta persona era Rogelio Rengel, fundador, editor de la revista, mítica revista, Don Balón, una revista de futbol que vaig tenir l'oportunitat i l'orgull de dirigir durant dues temporades. Bien, doncs es va morir. Per la revista Don Balón, que ha tingut una seu única i històrica, van passar la flor i la nata del periodisme català i espanyol durant molts anys. Ciro López, Miguel Rico, José Luis Carazo, és a dir, noms que ara apareixen a les tertúlies, ¿vale?, han aparegut aquí a Don Balón. Van començar, van fer les primeres passes a Don Balón. I em va dir el fill del senyor Don Balón que, malauradament, el seu pare es va morir. Bueno, va morir Rogelio Rengel. Una notícia que, aviam, entre els companys mediàtics dels mitjans de comunicació no s'ha comentat. I jo, pues bueno, per la relació que vaig tenir amb ell, em vaig veure, no amb l'obligació, perquè al final tu poses el que vols a les xarxes. Dic, bueno, saps què? Pues jo faré un tuit seriot, elegant, correcte i de comiat. És a dir, m'han fet saber que la setmana passada ens va deixar l'editor i director de la revista Don Balón i fundador, Rogelio Rengel. Vaig posar un tuit fent saber a molta gent coses, com m'han fet saber després, que desconeixia aquest aspecte, la desaparició d'en Rogelio. Rogelio ha tingut una trajectòria extraordinària amb un final no tan agradable com es mereix. Alguna acció segurament inoportuna. Va acabar els seus últims dies a la presó de Cambrians amb un Alzheimer galopante. I la seva última setmana, doncs, la va passar a un centre d'aquests on estan destinades les persones que ens acomiaden, d'acord? Bueno, de posar aquest tuit, d'escoltar i de llegir opinions de gent respectada, respectable, que van dir, ostres, descansi en pau, ens deixa, ja està. A gent, persones, no sé com qualificar-les, amb una baixesa moral, fent comentaris sobre la seva relació amb un conegut locutor de ràdio, que si havia fet això, si havia fet altre, que si les relacions d'aquest home... És a dir, una mala educació impròpia que no venia a cuento, a més, sospitant, opinant, pues jo crec que li deu diners, pues jo crec que no va tenir... Xató. Hi ha una família darrere, home. Hi ha una família darrere. Una mica de respecte. Una mica. Ni te va ni te viene, però tu opines i deixes allà el tuit, com jo dic, ja em perdó, deixes allà el cagarro, plof, jo opino. Pam, ja està. Em sap molt greu. Xarxes socials. Lo bé que van... I la mala praxis que em fa, no molta gent, però... Ostres, gent sense nom ni cognoms, amb un nom, especialment a Twitter, que és la batalla de los planetas, Twitter, que posa un ou fregit com a emoticona, insulta, desprecia, maltracta... Perdó. Em va saber greu. Fins i tot em vaig empenedir... No, no em vaig empenedir, però em va saber greu ser una mica l'artícep, el partícep d'iniciar aquesta notícia, que evidentment és un adeu. Número 2. Descansi en pau, Rogelio Rengel. Número 2. Seguim amb temes virtuals. Rebo fa una estona un missatge a través d'Instagram. Llegeixo textualment, eh? Hola, mis disculpas por esta violación de privacidad. Mi nombre es Claudine León, nacida el 20 de enero del año 63 en Bélgica. Soy importadora de cacao en Francia desde hace casi 20 años. Tuve que contactar con usted porque le quería regalar un cheque. Se me escapa el riure. Bueno, no tenia jo aquesta gràcia. Una persona que de bon matí em vol regalar un xec. Oh, aviam fins a on arriba això. Continua. Perquè jo l'he dit, i? Vinga, vinga, dona'm. Què vols? Diu, te parecerá un poco sospechoso. Home, sí. Sí. Aunque es cierto que no me conoces, no. Y yo no te conozco a ti, tampoco. Ni ganas. Aparentemente estoy sufriendo de cáncer cerebral en etapa terminal. Vaya. Y enviamos mensajes por Instagram a persona que no conocemos. Bien. Mi médico me acaba de informar que mis días están contados debido al deterioro de mi estado de salud. Según lo que me justificó el médico, una bola se está asentando en mi jaula cerebral. Y aquí se acaba. Ostras, quina pena. Patia aquesta malaltia. Quina pena, eh? Sempre i quan sigui veritat. Quina pena. Aviam, jo continuo dient i responent al missatge i per veure fins a on arriba una persona que evidentment vol enganyar i que d'aquí a no gaire em demanarà un número de compte, un mail. Per favor. És el nuevo tocomocho. El tocomocho digital. Em sorprèn molt que hi hagi gent que caigui, segurament gent gran, que s'acaba fent petita, li acaba fent pena temes com aquest. Per favor, per favor. Malgrat Twitter, malgrat Instagram, que com veieu avui acaparen els titulars de la meva galeta editorial original, escolta, avui, com cada dimecres, parlem de llibres i de cultura amb la vocal de l'IS.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Sandra Palau és la directora responsable, consellera delegada. Ja me dirà vostè quin càrrec li poso al seu cognom. Sandra, què tal? Bon dia.
Hola, Sergi, què tal? Com estàs?
Directora general de La Vocal de l'IS, una editorial...
Home, directora general... Directora de comunicació. Va.
Directora de comunicació. Vinga. Però és teva, l'agència.
Sí, som tres sòcies, per
tres
això.
Tres sòcies. Vale, directora de comunicació de La Vocal de l'IS. Una editorial petita però potent. És així?
Petita però... Sí, m'agrada sí? Aquesta definició.
Vale,
sí,
vale.
Perquè portem 5 anys i...
Bien.
I són petitets, petitetes, són tres dones, discretes, però jo crec que amb 5 anys hem fet molta feina.
Molt bé. Què ens presentes avui? Què ens presentes?
Doncs avui vull parlar amb el Lourdes Corbera, que és una autora nostra, que és la segona novel·la que ha dit amb nosaltres. La primera va ser Cira, i ara està el cas de la Xinxeta, que és un llibre també una mica d'intriga. El Cira tenia una mica d'intriga, també.
Sí, t'intriga, suspens... Però jo la definiria com una comèdia d'embolics, de coses, malentesos i relacions humanes,
sí.
Que bueno, els hi costa una mica arribar a bon port.
I amb un to d'humor, perquè sí. És el que m'agrada. O sigui, que et vaig dir que jo només portaria llibres optimistes, no?
Sí.
Doncs aquest ho és.
Ben fet, un llibre optimista. El títol del llibre, me'l recordes?
El cas de la Xinxeta.
El cas de la Xinxeta. Fa quan que l'has escrit? És recent? Fa temps?
És relativament recent, fa alguns mesos que el vaig acabar.
Sí.
I va venir sobretot perquè l'anterior Cira, que comentava la Sandra, és dramàtic, és drama. Sí. Aleshores jo tenia ganes de riure. I vaig dir, vaig a intentar escriure una comèdia que faci riure o somriure. Ja em donaré... Estaré contenta si faig somriure.
Tu has passat bé escrivint
molt,
el llibre?
Molt,
sí?
Molt bé, sí.
Hi ha hagut moments que has hagut de parar, que a mi a vegades em passa, d'escriure i riure la meva pròpia gràcia, que quan vaig escrivint i dic, a veure, Sergio, para, fes una volta, ves a la cuina, un estí, que té el mateix color que el whisky, i ja està. Tu has passat molt bé fins a aquest punt?
Sí. Jo reia de mi mateixa. El que passa és que és difícil riure a gust de tothom.
Sí, clar.
I cal destacar també que és una enginyera de telecomunicacions. Olé. Que ho deixa tot per les lletres.
Què dius?
És a dir, ara s'ha convertit en correctora i traductora, però bueno, aquest canvi...
Però vols dir, ho deixa tot, s'ho deixa tot, fins aquí s'ha acabat?
Sí, ho vaig deixar tot.
Tant t'enamora un llibre, com per dir, els meus recursos han de venir només del món del llibre?
Sí, va ser això, i també gràcies a l'ajut de la família, que em va donar suport i em va recolzar en canviar de direcció d'aquesta manera.
Fa molt d'aquest salt?
Sí, ja fa uns 15 anys.
Hola.
Sí.
Vale.
Jo havia treballat com a enginyera, però em vaig adonar que ho havia triat una mica a la babalà, perquè als 18 anys costa saber el que es vol fer.
Bo, i als 40.
Sí.
I als 50.
I als 30 i escacs em vaig adonar que m'agradava escriure i llegir.
Sí.
I per això vaig tirar per aquí.
I vius d'això?
Sí. No puc mantenir tota la família, sort que hi ha i el meu marit.
Sí, clar,
perquè tota la família jo sola no la podria mantenir. D'escriure, de lletres no es pot mantenir. Les traduccions que faig, les tècniques, estan molt més ben pagades que les traduccions literàries.
Sí.
Amb això es diu tot.
És un bon recurs aquest d'anar cap al món de la traducció sempre i quan sàpigues idiomes, clar.
Sí, exacte. Sí, no és complicat, no?
Exacte.
Però a més, t'explico una mica el tema que fas de personalitzar contes.
Sí, també vaig crear una mini editorial per fer contes, escriure contes inèdits per gent que vol felicitar un aniversari o una boda o qualsevol ocasió.
Això m'agrada, no l'he sentit mai.
Es diu Supercontes i la idea és escriure des de zero una història especial amb protagonistes, les persones que em contracten, i fer-ne una còpia, o les que calguin, impreses, i que serveixi com a regal.
Aviam si ho entenc, que jo soc cinquenter i hi ha coses que em costen, eh? Aviam, jo suposem que faig anys, i la meva filla gran, 16 anys, diu, hola, vull que facis un conte dedicat al meu pare. El meu pare es diu Sergi, té 56 anys, la meva germana es diu Abril, té 14, i el meu germà gran es diu Genís, té 22. Va per aquí?
Va per aquí.
Vale.
Aleshores, jo faig una entrevista bastant profunda de les persones que m'ho demanen, per conèixer la família, els gustos, per saber a qui va dedicat i per què, i a partir d'aquí també, en funció del que volen, si volen una història de riure, una història d'intriga, de suspens, doncs invento la història, sempre parlant amb el client.
Sí.
I després, si estem d'acord...
Contes a la carta, eh?
Contes a la carta, exactament. Sí.
Vas adaptant i personalitzant segons el criteri, no?
Segons, sobretot, és escriure alguna cosa des de zero. I després també il·lustrar-lo amb dibuixos tipus còmic, no dibuixos artístics, però dibuixos còmics que s'assemblin els personatges a les persones reals. També hi afegeixo fotos, si volen. I surt un regal diferent.
És un únic exemplar? O igual has de fer 5 o 10 o...
Des d'un fins als que vulguin, perquè hi ha, per exemple, una parella que em va demanar que la invitació de boda fos un conte, una història de com s'havien conegut, però narrat en clau de conte. I aquí, doncs, vam fer 30 unitats. Aleshores, és una mica el que vol la gent, que demanin el que vulguin.
És original. Quan... El procés de producció, des de que ve un client, una persona, i t'explica, mira, vull fer un aniversari, un tal, què pot passar? 2, 3 setmanes, un mes?
Com a mínim un mes.
Un mes.
Perquè és un procés llarg. Escriure és demana molt de temps. Es pot escriure ràpid un primer esborrany, però... Uh-huh. Perquè quedi bonic, perquè el llenguatge sigui correcte, necessita temps.
Vale. I a partir d'aquí tu dones directament el llibre, és a dir, és el llibre, el conte,
sí.
Que pot tenir 8, 10 pàgines,
no,
15...
No, o més.
Ah, sí?
Sí, la mitjana és unes 20 pàgines.
Vale.
20, alguns 15, alguns 25, 30, depèn dels casos sempre, i depèn del pressupost també, clar, de cadascú.
Amb això t'assegures que tothom ha de llegir aquest conte, perquè clar, a veure què han posat a nosaltres.
Exacte. Mm? Tothom se sorprèn sempre i s'emociona, la gent s'emociona, clar. La família s'emociona, perquè surten, encara que sigui en clau d'humor, surten sentiments profuns de les persones.
Fas la versió podcast? Jo estic mirant sempre pel negoci, eh?
Fer-ho...
Perquè tens un català prou correcte, com a mínim, millor que el meu, cosa que tampoc és molt difícil, eh? Però fas la versió podcast? No,
quan parlo... Com ara, una mica més ràpid del que penso, sí que me n'adono de les errades que vaig fent, però...
Sí, bueno.
Bé. no sé si m'atreviria. Jo necessito pensar... Necessito una mica de tranquil·litat. Fer-ho en directe, no sé si m'atreviria.
No, gravat.
Gravat, sí.
Pues sí, home, sí.
Gravat,
jo
sí.
Ho faria i incrementaria una mica el preu.
També.
I si vols la versió podcast, 100. I si vols podcast, 130.
També.
I si vols un vídeo, 150. Sí,
sí, sí, són bones idees. És, bueno. Realment és un servei a la carta.
Molt bé, molt bé.
He de dir que va aparèixer a la meva vida, aquesta dona.
Quan i com?
Ah, sí, amb la novel·la Cira, que era l'anterior a aquesta.
Sí.
I es va vendre superbé aquesta novel·la, i a més es va convertir en lectura obligatòria de tercer d'ESO.
Obligatòria no, però... Bueno. Sí, obligatòria triada per la professora.
De Liceu Francès,
sí,
veritat?
Sí, sí. I han repetit, sí.
Era un llibre que es parlava de l'aporofòbia, que crec que és un concepte també important.
Què és l'aporofòbia? L'aporofòbia o la profòbia?
Aporofòbia.
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 Sí, és la por de la gent que viu al carrer, dels sense indigent. Sostre, els indigents. Aquesta por, que no sabem ben bé d'on ve, però que fa que quan passem al costat d'un sense sostre passem ràpid, sense mirar, sense somriure, i són gent... El que volia mostrar era que són gent normal, i també hi ha un debat al voltant de la paraula normal.
Sí, tens raó.
Gent normal que ha tingut molt mala sort en la majoria dels casos. Podia ser una gent que... Unes persones que en un moment donat guanyaven diners, tenien la casa, la família, i ho han perdut tot. D'un dia per l'altre. Després hi ha altres casos de gent que ja sortia potser d'un entorn problemàtic. Però gairebé sempre són persones com nosaltres. I això és el que m'havia sorprès més i vaig voler-ho escriure-ho.
No saps la vida al final? Quina bufetada a la volta de la cantonada t'espera?
I
és que no ho saps, eh?
I tant.
No ho saps.
I la conclusió de tot això era viure al màxim la vida. Buscar
per això
la felicitat.
Està molt bé que els adolescents també, no? Que aprenguin també que la vida pot passar de tot i que s'ha de respectar a tothom.
Exacte.
I jo crec que, bueno, que era una lectura com molt de creixement personal, també.
Sí, perquè també venia... Em vaig informar molt a la Fundació Arrels, que fan molta feina amb el sense sostre.
Sí.
Que són increïbles, vaja. I les escoles normalment, bueno, solen fer visites a aquesta fundació per explicar tot aquest tema del sense sostre, la indigència. I en aquest sentit va entrar el llibre a les escoles perquè era com un suport molt interessant lligat a la visita de la Fundació Arrels. I també es mostra com els joves a vegades actuen amb agressivitat vers aquestes persones per inseguretat, per aporofòbia i els arriben a fer mal.
I sobretot en grup.
En grup, sobretot. Sí.
Si no, no. Si no, difícilment.
Nois que tenen...
És tan covard l'ésser humà, avui que hem començat parlant de l'ésser humà, de què són capaços. Jo parlava sovint amb una amiga, amb moltes, que em deia, hosti, l'ésser humà som una criatura tan extraordinàriament perfecta que som capaços de fer coses inesperades en lo bueno y en lo malo.
Exacte.
A tu et diuen, tu d'aquí 2 anys podràs operar un turmell. I jo estic convençut que si tu proposes, ho pots fer amb un equip metge al costat, eh? Estic convençut. Però, si no fixem un propòsit, un compte enrere... No. Ah, bueno, sí, esto ya, però és que jo ja sóc escriptora, ja vaig fent... Però ens falta concretar de vegades, eh?
Sí, i tant.
Però per a lo bueno i per a lo malo,
sí,
eh? També.
Sí, és la determinació d'una persona. La qualitat de ser, de tenir determinació és sí, importantíssima per mi, perquè et permet arribar, com dius, on vulguis.
Sí.
I una mica és la tesi de totes les meves novel·les. Parlo del mateix amb diferents vestits, diguéssim. Ara...
No diguis això, que només comprarem la Cira i ja està.
Jo...
No parlis del mateix.
No, de fet,
sí.
Totes les novel·les
no,
parlen del mateix,
sí.
amb diferents contextos. M'agrada aquesta idea de perseguir la felicitat de cadascú, i això necessita determinació. No viure d'aquella manera, ja estic bé, vaig fent... No. Què vols? Què et fa feliç realment? I vinga, vés a buscar-ho. I en el cas de la xinxeta, això està lligat amb el sentiment de l'enamorament. L'enamorament, un sentiment inexplicable. No saps per què t'enamores d'algú, ni perquè és guapo, ni perquè és intel·ligent, ni perquè té diners.
L'àurea.
No. L'enamorament, jo encara no he sabut veure d'on ve. Aleshores, de nou, vés cap allà on et crida el cos, on et demana, on et busca la felicitat. I és el que vull demostrar. A partir d'aquí surten altres temes, com el sentit de la vida, què
sí,
és la mort, per què no en parlem de la mort, perquè ens fa por.
Quin respecte, eh?
Doncs són temes que no tractem prou sovint,
ja,
segons el meu parer,
sí,
i m'agrada treure'ls en un context simpàtic.
És difícil, perquè la nostra cultura, especialment la nostra, no està acostumada a parlar, a verbalitzar, sobretot a verbalitzar,
exacte,
sobre la mort, sobre,
exacte,
els adeus. Si no és que acabem explicant en cercles petits un acudit molt bèstia i dir, que bueno. Però clar, el tema mort, cerimònia, ens dona molt de respecte.
I tant.
No estem preparats.
O potser estem massa preparats i... Clar, jo... vaig anar a un tanatori fa no gaire i hi havia un jove que se'm va apropar i em va demanar un selfie. Sergi, clar, dic, escolta, no és el moment.
Exacte.
No és el lloc ni el moment. És un dels pocs que he rebutjat, però... I no sé si això té que veure per si estem preparats o no, però jo vaig entendre en aquell moment que diu, no tengo narices de hacerme...
No.
Però és veritat que no estem preparats, eh?
No, gens. Jo crec que s'hauria de parlar a les escoles amb els
fills. Sí, des de petits, oi?
Exacte, com el
sí,
tots els temes filosòfics,
sí,
metafísics, jo crec que s'han de parlar sense cap línia ideològica.
Sí.
S'han de parlar des del principi. I són coses que fins i tot estan desapareixent. El poc que hi havia,
sí,
està desapareixent de les escoles. Per tant, no crec que anem pel bon camí.
Què diu l'editora?
I no amagar, no?, informació,
exacte,
als nens. O sigui,
exacte.
Jo crec que... O sigui, tratar els nens com tontos, sí, és una cosa que sempre m'ha indignat moltíssim, no?
Ja.
És a dir, per què no donem aquesta informació? Tots sabem que hem de morir en algun moment, però a les escoles mai es parla d'això, no? Jo crec que ens hauríem de preparar,
sí, però
per acomiadar-nos.
Disculpeu, no sé si als nens se'ls ha de començar a educar amb la cultura de la mort, quan estan començant a...
Bueno,
a
jo crec que...
No ho sé, però... no sé, igual després de l'adolescència jo estaria d'acord, però...
Jo crec que sí...
Hola, niños, vamos a hablar de la muerte. No sé jo si...
Bueno, jo crec que sí que han de saber que la mort forma part de la vida.
Sí, jo estic d'acord.
Sí?
Perquè, a més, no es tracta tampoc de traumatitzar-los, però
no.
La mort no està deslligada o desvinculada de la felicitat. És a dir, la felicitat no significa que no trobarem problemes a la vida, que no tindrem ganes de plorar, però tot forma part de la felicitat.
Sí, sí.
És...
Val a dir que aquí Disney ha fet molt de mal, eh? Disney, posant paral·lelismes entre se casaron y fueron felices. Sembla que de vegades el casament, una unió, sigui... el paradigma de la felicitat, i no
sí,
sempre és així.
No sempre és així, és veritat.
I Disney, als més petits, ens ha volgut fer un retrat robot de la felicitat equiparable a una unió.
Bé, això ve amb l'època, també, sí. Perquè les pel·lícules més antigues...
Això, eh? Sí, clar.
Però és l'educació que també ens donaven a casa o l'entorn. Sí. Tot això ara, clar, ha canviat molt de manera molt ràpida.
Sí.
Clar, ara ens, ho veiem diferent, però les noves pel·lícules de Disney ja no són així.
No, no.
Jo crec que tot segueix l'evolució de la cultura pròpia del país o del nostre món. I evidentment, s'ha d'evolucionar. S'ha d'evolucionar cap a cultures obertes.
Mhm. Què diu l'editora?
Bueno, evidentment, de la Mòria no parlarem més.
No.
Però sí que m'agradaria parlar amb el llibre. Hemos venido a hablar de nuestro libro.
Sí.
I el cas de la Xinxeta també té elements d'intriga, elements d'amor, també.
Sí.
Perquè és la persona també que busca l'amor obsessivament.
Bueno, bé, és conèixer l'amor i quan saps el sentiment o la força que et dona, ja no el vols deixar anar.
Mm.
És a dir, quan t'enamores una vegada, saps la potència que té l'enamorament. A partir d'aquí ja no acceptaràs qualsevol relació banal. No, buscaràs l'enamorament.
Sí.
L'enamorament que et fa veure la vida d'una manera molt, molt diferent a una persona que no està enamorada. I és molt... En el fons pot ser una mica trist, perquè potser no tothom coneix aquest sentiment.
Mm-hmm.
Hi ha gent que potser passa tota la seva vida i no s'enamora de ningú. Enamorar en el sentit profund,
dic. Sí.
I penso, quina llàstima. És com altres coses, no? Hi ha gent... Tothom no viu tot. I a vegades s'han de triar.
Sí.
O estem a la sort i no trobes la persona que t'enamora. Però conèixer l'enamorament per mi és una sort i s'ha d'aprofitar.
Experimentar la sensació aquesta.
Aquesta, sí. La força que et dona.
Que és perquè jo crec que és un estat similar al que pot tenir un gos. Perdó. No, sí.
Això
jo
no
ho
sé.
Jo que soc molt pro-animal. Home,
sí, jo també.
Som molt perrunos, amb aquesta ràbia.
El gos t'ho dona tot.
Sí,
incondicionalment.
És amor incondicional.
Aquest seria el retrat robot de l'enamorament.
Jo crec que sí. I et fa sentir feliç.
Sí.
Sí, però és diferent, eh? L'enamorament no és incondicional, jo crec, eh? O sigui, l'enamorament de parella...
Jo crec que hi ha uns mesos que sí. Hi ha uns mesos que és incondicional, que tu tens aquesta fixació per una persona i dius, sí, és que és la persona que vull estar i tens... És la teva preferència. Hosta, mira, compraré aquesta revista perquè li agrada la persona, què tal? Això és incondicional i és prioritari. Quan passes pel quiosc i veus la revista, dius, si no se la leia, és igual. Clar, ja s'ha passat l'enamorament.
Exacte.
L'enamorament, és transitori. Sí. El gos no. El gos és sempre.
Sempre, és veritat. Pot ser transitori, pot ser que no, eh?
Sí, bueno, sí, ja.
Però en general sí, tens raó, és transitori.
Vale. El cas de la Xinxeta, de la vocal de l'Is.
Sí. Aleshores, podem dir... És clar, si me fa por com fer spoiler, no? Però
sí.
Podem dir que tot gira entorn d'un anell.
Sí.
Entre altres
coses, exacte.
És un arqueòleg, no sé com va estudiar arqueologia, Sergi.
Fatal.
Vale. I col·leccionista de xinxetes.
Sí. Pot semblar estrany?
Sí, és estrany.
I és estrany, sí. Efectivament.
Són de colors, xinxetes de colors?
Uf, de tota mena, hi ha xinxetes de tota mena.
Vale.
Del Messi, no?
Sí, algunes amb un número limitat de...
I agrada molt el futbol, el Sergi.
Sí? Sí. Doncs la protagonista és la xinxeta del Messi. Només n'hi ha unes 20 en tot el món.
Sí.
I, esclar, els col·leccionistes van bojos darrere aquesta xinxeta.
Vale.
Després n'hi ha de molts altres tipus. Hi ha aquella xinxeta que és un dit, que quan la claves doncs sembla que hi hagi una persona darrere la paret traient un dit o per terra, perquè els arqueòlegs utilitzen xinxetes per marcar aquells indrets on veuen que pot haver-hi una troballa. Aleshores, per tenir-ho determinat, marcat a l'indret, doncs deixen unes xinxetes durant les campanyes d'excavació.
Vale.
I d'aquí va venir que l'arqueòleg, el protagonista, es fes col·leccionista de xinxetes. Però, a més, és arqueòleg de la Draga, el jaciment que és a Banyoles.
Vale, vale.
Un jaciment de l'època neolítica, d'uns 6.000 anys, 7.000, 5.000, on s'han trobat meravelles. És realment fantàstic. I d'aquí ve la foto de portada.
No ho podem veure.
Sí,
és una imatge conjunt, diguéssim, avui.
Jo també.
A Instagram sí que la podem veure. Som així. Sí.
Doncs aquesta foto està cedida pel Museu d'Arqueologia de Banyoles.
Mm-hmm.
Està feta pel senyor Comalat, una foto d'arxiu,
d'un
anell de l'època neolítica amb dues protuberàncies, especialment molt ben conservat. És un anell d'os... sí. Se suposa que ha fet per als habitants de la Draga, sí. A partir d'ossos d'animals domèstics. I és una de tantes peces fantàstiques que hi ha al Museu d'Arqueologia, tant a Banyoles com a Barcelona, i que també et fan pensar en tots aquests temes que diem. Com vivien els éssers humans en l'època, a l'època neolítica? S'enamoraven? Sí. Tenien por de la mort? Quina relació tenen amb nosaltres?
Això són preguntes molt interessants. Aquesta novel·la m'agradarà, perquè jo que soc molt pro història, soc subscriptor del Muy Història.
Ah.
Això no verifica res, però bueno. Ara que ens morim més o menys als 80 i pico anys, als anys 50, que la gent es moria als 65 anys, clar, a la prehistòria la gent igual es moria als 20 anys.
Clar, una...
S'enamoraven? Sí. O tenien fixacions amb els altres éssers humans?
Clar, encara no s'han trobat a la Draga restes de rituals funeraris, per exemple, o restes d'éssers humans... I és un tema que porta molts interrogants.
Com es comunicaven?
Com es comunicaven?
Com parlaven? En quin idioma parlaven? Estava el català, ja? No ho sabem.
I aquest anell també ens pot donar molta informació de qui era el propietari d'aquest anell, no?
Exacte.
Perquè les protuberàncies també ens indica que...
Potser, clar, hi ha anells amb dues protuberàncies, hi ha anells amb una sola protuberància, sense protuberància. Sembla que hi ha com una escala de valors. Anells més grans, més petits...
De classe social, no?
De classe social... Els portaven els homes o les dones?
O sigui, com més protuberància, Sergi,
sí.
És un nivell més alt.
Dona, fa pensar això. Però hi ha molts interrogants.
Sí. Això t'apassiona o sempre t'ha agradat l'arqueologia?
No la coneixia,
no?
I arran del llibre m'apassiona.
Ah, sí?
Sí. Vaig anar a fer algunes preguntes al Museu d'Arqueologia de Barcelona i em van atendre
sí?
d'una manera fantàstica. He estat veient com es feien campanyes d'arqueologia.
Sí.
És un món molt, molt interessant. S'aprenen moltes coses, s'escrivint s'aprèn molt, i jo dono les gràcies a tots els científics que m'han ajudat a escriure aquesta novel·la.
Jo quan parlo d'història sempre dic que som el que som perquè hi ha un munt de gent darrere que han treballat, voluntàriament o no, perquè nosaltres... Tinguem ara una taula, una ràdio, un micròfon,
exacte.
Llum, aigua potable, moltes coses. Això aquí,
sí.
Que altres països no.
Sí.
Altres països no.
Que per cert, la novel·la comença el dia 1 d'octubre del 2017.
Carai. Sí.
I la presentació, si recordes la Barcelona convulsa d'aquella època,
sí.
Les votacions, tot el que va passar, i la presentació la farem el dia 1 d'octubre al Museu d'Arqueologia, evidentment.
D'aquí de Barcelona, eh?
Sí,
sí.
Molt bé.
I ha sigut casualitat, això de l'1 d'octubre, que fem la presentació a l'1 d'octubre. Però en el moment d'escriure la novel·la, jo buscava un context històric per ambientar-la. I em vaig trobar que era... hi havia els fets d'octubre.
Sí.
No és una novel·la que vol parlar ni de política ni d'aquells fets concretament, però sí que en parla.
Clar.
Però en parla a través de diverses mirades, molt diferents les unes de les altres, per mostrar el que es deia en aquell moment. No té una ideologia, la novel·la.
Vale.
Simplement vol mostrar què deia la gent en aquells moments.
Bueno, si no tens presentador, ja saps que com a col·laborador i persona ONG, ja saps que m'ofereixo a presentar l'acte.
Doncs agraïdíssima.
Sense cost.
Agraïdíssima.
Però bueno, entenc que hi ha una fila de persones i jo, com sempre, respecto. Em queda un minut. Un minut pel que vulgueu.
Podríem llegir un fragment de la novel·la?
Val.
Què et sembla, Lourdes?
Sí.
Sí?
Sí.
Un fragment així com positiu i com...
Molt bé.
Tot gira entorn d'un anell, doncs... Jo ho faig jo, no?
Sí,
tu.
Sí, tu.
Començo, eh? Sí, Sergi, em deixes? La Daniela es va sobresaltar i, com una nena petita que intenta amagar alguna entremaliadura, va tapar de cop la mà d'aquell home del qual havia oblidat el nom. Va fer gala d'un somriure del tipus «jo no he fet res» i va sortir ràpidament del quiròfan, mentre els altres se la miraven encuriosits i estranyats al mateix temps. Apenas recordava la cara del pacient, ni l'edat, però l'encís de la mà se li va quedar encunyat a la seva pròpia mà, i cada cop que visualitzava la carícia, tornava a percebre un formigueig embriagador i deliciós. Una mà sense aliança, es va dir, i va somriure, conscient, però, que l'anell podia ser a l'altra mà.
Veus com has de fer un podcast? No, sí, i tant. Lourdes Corbera, gràcies per venir a 50.
Gràcies a vosaltres.
Estel, molt d'èxit i ens veiem o a la presentació o en una altra ocasió.
Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora editora, alguna novetat més? De cara a la propera setmana crec que no hi ha secció de llibres perquè hi ha un especial, hi ha un programa especial, i de cara a l'últim dimecres de setembre tindrem a l'agent literària Sandra Bruna.
Sandra Bruna. Que sempre t'ho dic, que no és una agent literària, és la gent de Barcelona.
Li posarà aquest tall el dia que vingui. Gràcies, Sandra. Nosaltres també parlem de l'Empordà, l'Empordà a Barcelona.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Alimentació, belles arts, humanitats, biologia, història. La Universitat de l'Experiència és un projecte formatiu de la Universitat de Barcelona que t'ofereix 14 programes formatius especialment dissenyats per tots els majors de 55 anys. Si vols compartir coneixements i vivències en un ambient plenament universitari, entra al web de la Universitat de l'Experiència, ub.edu/experiència, i tria la matèria que més t'agradi. Afanya't, 50ers, ens veiem a classe.
Ràdio Estel. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Ponés, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
A Coral creem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels vostres éssers estimats. Els columbaris de Coral, ubicats en llocs sagrats, són la millor elecció per mantenir el record i on el descans etern seguirà lligat espiritualment amb els teus. Consulta les parròquies a coralmemorial.com o al 900-535-811.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa, i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel.
Nascut entre Blanes i Cadaqués.
Anda, que no sóc original. Presentant el tema del qual en parlarem ara, amb aquest tema. I tantó, i tantó. Lluís Miquel Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, 50. Com estàs?
Tu també ets 50, no?
Sí, 55.
Ah, mira, et guanyo. Jo tinc un mes. Jo sóc del 64.
Però no... Vull dir, sembles del 78.
Eh que sí? Malament quan et diuen... Ah, pues estàs bé. Et conserves bé, com si fos Cuca o Dani, com si fos una llauna de conserves. Et conserves bé.
una escopinya. Sí. Allò dius, ui, malament, diu, que m'estàs insinuant alguna cosa?
Ojo. Però, ojo.
De la tecnologia.
Que ven a les reserves, eh?
Una cosa. Sí. Te puc dir una cosa, només de començar?
Les que vulguis.
La cançó de l'Empordà de Sopa de Cabra és mentida. Perquè Blanes és la selva. Vale? O sigui, nascut entre Blanes i Cadaqués, i la gent de Colera, i la gent de Llançà, i la gent de Portbou, què? Val? O sigui, comencem a treure ja mites i comencem a dir les veritats a aquestes hores del matí. Bueno, dit això, per començar, gràcies per convidar-me, Sergi.
Va bé que m'ho diguis, perquè el dia que vingui el component de... Ai, com es diu? El
Gerard
Quintana. Gerard Quintana li diré. Serà la primera frase que li diré, o millor li posaré el teu tall, perquè així jo no li diré res. Que estàs indignat.
M'ha dit el Lluís Mi de Figueres,
un tio
de Girona, perquè en Gerard és de Girona, diu que s'hagi fet conegut, a banda de les altres cançons, per un himne de l'Empordà que comença dient nascut entre Blanes i Cadaqués, que dius, estàs fent pan empordanisme. Sí. Digue-li amb un de Tossa de Mar de Lloret de Mar, que és de l'Empordà. Veuràs com es posen.
Tens raó.
En fi, anem una mica de conya, perquè si no, la que està caient, Sergio...
Sí. A tot això, aquesta veu que escolteu i que heu escoltat moltes vegades durant molts anys a la televisió, a la ràdio, a ràdios públiques, a ràdios privades, a televisions públiques, a canals digitals, una persona permanentment moguda amb el món de la comunicació, especialment ubicada al món de... entre l'humor i la distensió, que no només l'heu vist, sinó que heu vist...
Humorista. Hem de reivindicar la tasca d'humorista.
Sí, senyor.
La gent que durant molts i molts anys, amb en Luis de l'Olmo, amb la Julia Otero, amb el Xavier Cerdà, ens hem guanyat la vida imitant el Pujol.
O escrivint.
Imitant el... imitador. Vull dir, a vegades la gent em diu, ai, però això és una feina? Dic, i tant que és una feina. Jo m'he guanyat la vida durant molts i molts anys. Jo he estat amb el de l'Olmo 28 anys fent el Jardín de los Bonsais.
28.
I guanyant la vida imitant a l'Aznar i a la duquesa d'Alba i a un munt de personatges, i jo reivindico públicament i orgullosament la feina d'humorista. Perquè a vegades es vol camuflar allò de dir, no, jo soy comunicador. Diu, no, tu ets humorista i t'has banyat la vida fent riure la gent, que és molt important i és molt agraït.
Fas
això m'agrada que em presenti com a humorista de ràdio i de televisió, sense cap mena de complexes.
Fas bé de dir-m'ho i de corregir-me, perquè jo sempre he volgut eixamplar una mica la nostra vessant pública, dir, potser et conviden a un... Saps què passa? Que, clar, tots posem i ens posen etiquetes, no? I quan tu participes a un debat, és veritat que la gent sempre espera... el clac, l'acudit, la gràcia, la invenció, la imitació... Sempre. I a mi no m'apassionen les etiquetes, però m'agrada que reivindiquis humorista. Tot i que ara, com em vas fer saber ahir, ets el copropietari d'un espai que es diu Secrets de l'Empordà, a Barcelona.
Correcte. Ara m'agrada definir-me com a ambaixador de l'Empordà a l'Eixample de Barcelona.
Toma.
He complert un somni de molts anys d'un noi de Figueres que va venir l'any 83 a Barcelona, és a dir, ja porto uns quants anys en aquí, i he sigut membre de l'Associació dels Entremuntanats, que també vull fer una mica de publicitat, perquè a Barcelona hi ha una associació cultural que es diu els Entremuntanats, empordanesos de Barcelona, que som aquesta gent que estem exiliats de l'Empordà i vivim a la capital i fem empordanisme. Ens trobem, cantem la quina. Tu saps el que és una quina?
No.
Allò que fem al Nadal, que ens ajuntem, que és com un bingo, que tenim cartrons, que li posem grans de blat cada vegada i es diu les mamelles de la Paula, el 88... les banderes d'Itàlia, el 77, vas cantant els números, los dos papitos, el 22, arriba y abajo, el 69, i vas emplenant, i quan fas una línia, doncs t'emportes premis, però els premis acostumen a ser, doncs, una capsa de pomes de l'Armentera, amb un de Vilafant, amb una garrafa d'oli de Garriguella, aquests premis així més rústics, eh?
Lluís,
més
Lluís, 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 que estàs,
doncs això, que és molt típic
de l'Empordà, sí, has tocat el tema.
Aquí a Barcelona, per Nadal, un cop a l'any, a veure si el bitxo del Covid aquest any també ens ho deixa fer.
Estaria bé.
També fem el premi l'entremuntana de l'any, com sí. Vam fer el Maverick Viñales, sí. L'Adrià, el Ferran Adrià, també, que és un empordanès d'adopció, ja saps que és de l'Hospitalet.
Sí.
Però com mai, la meitat de l'any, com que sempre estava allà a Roses, el Bulli, doncs és una empordanesa no d'adopció, ja amb tots els drets. Llavors, i des de sempre nosaltres havíem reivindicat tenir un espai a l'Eixample de Barcelona. Un Eixample que fos Empordà 100%, que on haguéssim exposar producte de l'Empordà, anxoves de roses, que també n'hi ha món més enllà de l'escala, eh? Hi ha anxoves de roses.
Començo a salivar, Lluís, mentre t'estic escoltant. Pues
espera. Recuit de Fonteta, recuit de Calanuri, les figues amb almíbar de Can Bec, la mel de l'Albera, tenim unes confitures de xindre i meló, de llimona amb menta fresca, que fa la Gemma, la neta de la Conxita de Boadella, les escaules allà dalt, al costat del pantà, que nosaltres en diguem pantà, sempre, i tot de productes.
Veig com el control d'àudio s'està omplint de gent escoltant les teves paraules a mesura que vas anomenar els productes.
Sí.
Clar, no,
sembla
clar,
que estigui fent l'alineació de la selecció espanyola en la final de Sud-àfrica. Grans moments viscuts en comú, Sergi?
Secrets de l'Empordà, el trobem al carrer Bruc,
Sí, carrer Bruc 126, cantonada Mallorca, entre Mallorca i València. Vull dir, els empordanesos, ja saps que juntament amb la gent de Ripoll, amb Jaume I, vam baixar, vam reconquerir i repoblar Mallorca i València. Ara ho estic fent jo,
en el
segle XXI, portant aquest bufada de tramuntana. Recorda'm que un dia que pugui, fora de l'horari de botiga, vindré aquí i els amics de Ràdio Estela els hi portarem una miqueta... una garnatxa de figueres de l'Empordà amb unes galetes del Fort de la Barceloneta.
Sí, home,
alguna coseta, això, un formatge marí que està salat amb l'aigua del Cap de Creus. O sigui, perquè vegis aquestes cosetes que intentem portar aquí a Barcelona, que no són tan conegudes, hi ha algunes que sí, hi haurà altres que intentarem sorprendre la gent, el vinagre de mel, les cerveses artesanes de l'Empordà, però no només això, també tenim experiències.
Experiències.
Tu sabies que una família emmainada pot anar amb la Denise, que és una noia suïssa que fa molts anys que viu a Rabós? Rabós, que és el poble que està al costat d'Espolles. És cresta per l'humor.
Ja veig per on vas.
En l'Albera, doncs aquesta noia té el burro trek. Amb el burro trek, la família agafa i amb un trajecte de 4-5 horetes, va amb els nens i amb els burros, travessen des de Rabós fins a Llançà. I quan arriben a Llançà, tenen un bon tiberi, aquest tipus d'experiències. Jo sé que tu ets un home molt actiu, molt esportista.
Bueno, més actiu que esportista, més actiu que esportista. Ara l'excusa sempre és del confinament. Com que m'he engreixat, ara m'he aprimat una mica, però com que m'he engreixat, sempre l'excusa és del confinament. Per tant, però no.
La gent de TV de cerca, però
sí,
no, exactament. No t'has engreixat. Doncs un dia et convidaré a anar a Llançà amb el meu amic en Pau Calero, farem una mica de caiac. No gaire, ja tenim una edat, una mica de caiac per la mar damunt, i quan arribem a la platja ens trobarem a l'Edu, de l'Ugues de Batlle, que en comptes de donar-nos a un Aquarius per recuperar forces, ens tindrà parat una taula amb els seus vins, farem un tastet de vi, doncs amb una mica de botifarra dolça, amb una mica de fuet, amb un formatget, i farem una recuperació d'energia més natural.
Botifarra dolça, és el concepte amb el qual jo dic que sí a qualsevol tipus de proposta. A pràcticament qualsevol tipus de proposta. Aquest espai Secrets de l'Empordà, carrer Bruc, entre Mallorca i Provença... Correcte.
València.
Exacte, Mallorca i València. Es poden adquirir aquest tipus de productes i no sé, per això t'ho pregunto, Lluís, altres tipus de servei com allotjament, allà a l'Empordà...
Sí. Per entendre'ns,
qualsevol persona que conegui vulgui descobrir alguna cosa més, que n'ha sentit de parlar però vol conèixer, o que no té ni idea de lo que és l'Empordà, pot venir aquí, al carrer Bruc 126, sí. I nosaltres, l'assessorament, tenim cellers per fer visites, tastets. Tenim activitats per fer visites guiades, tot el que és el Triangle de Dalí, altres secrets que tenim, com la Basílica de Castelló d'Empúries, del segle XV, per descomptat Sant Pere de Rodes, poden anar a veure el Castell de Requesens, aquest tipus de monuments que no són tan coneguts, el Castell de Peralada, que té una biblioteca impressionant amb el Museu del Vidre, etc, etc, els allotjaments que et dic, no només hotels...
El castell té una biblioteca?
El Castell de Peralada té una biblioteca amb milers d'exemplars, molts d'aquests que són incunables, és a dir, que no dormen, que no, no poden dormir mai, perquè són incunables. Aquest no me'l pagaràs. Doncs, i la colla és aquesta. Vas allà, dius, el casino, a part de cantar aquí los de la òpera i jugar al blackjack, hi ha més coses, dic, i tant. I tenen una capella molt maca, molt bonica, i tot això nosaltres ho podem organitzar. Des d'aquí, mira, un caramelet. El 3 i el 4 d'octubre hem organitzat un cap de setmana per banyar-te sota la lluna plena al Cap de Creus. A Cadaqués hi ha anat molta gent, tothom.
Sí.
Banyar-se a la nit, segurament molta gent també ho ha fet. Mm. Però banyar-te al Cap de Creus un cap de setmana que hi ha lluna plena, després d'anar amb una barca, amb un vaixell, un llaüt de vela llatina, on has fet un cremat, on han cantat unes havaneres, on has fet un sopar, banyar-te i després l'endemà anar a fer un tastet amb un seient allà al Cap de Creus per provar els productes, això no hi ha tanta gent que pugui dir que ho ha fet. I aquest és el nostre repte.
3-4 d'octubre, que és un cap de setmana, Lluís-mi? 3-4 d'octubre.
És el 4 d'octubre, és el cap de setmana que ve no l'haga. I si hi ha algú que vol viure una experiència com aquesta, doncs que passi per aquí, Bruc 126, i estarem encantats d'explicar-los. I pensa que també serà un espai dinàmic.
Sí, val a dir que estàs tu present, Lluís-mi? És a dir, que tu estàs present i atents al personal,
Sí,
que no és això que Lluís-mi és el portaveu, no, que això és teu i que tu atens a tothom que ve.
I tant, la gent arriba i diu, perdona, tu no ets el del bocadí de jamó? Sí, senyora, sóc el del bocadí de jamó de Jabuc i la mitjana, del Jordi LP, sóc aquest. Jo estic aquí tot el dia, com és normal, jo sóc el prescriptor.
Ara es diu així.
El prescriptor, el que explica. Abans era el que lo cuenta. Ara és el prescriptor. Prescriptor. Modern, I a més, deixa'm que faci una falca també de cultura, perquè aquí també té artesania de la Bisbal.
Home, la ceràmica de la Bisbal.
I quan el bitxo ens deixi, tenim espai prou suficient com per fer exposicions, per fer presentacions, xerrades, escriptors que, lògicament, ha de ser temàtica empordanesa. Som una empresa adherida a la marca Empordà, que és una marca de garantia que estan promocionant ara els consells de l'Alt i el Baix Empordà, i l'única condició, clar, lògicament, és que han de ser productes 100% Empordà, Això li dono una tranquil·litat al meu proveïdor, i que sap que no li barrejo amb altres denominacions, altres llocs, i en el senyor o la senyora que ve a comprar, que sap que efectivament tot el que trobaran aquí és Empordà 100%. I esteu tots convidats a passar-hi. A mesura que anem fent presentacions i qualsevol tipus de tastet, o mira, portarem un per fer el micuit salat de la Rosina.
Abuelito cebolleta. No, és que cada plat que anomenes hi ha algú que s'aixeca de la taula, de la cadira de l'estudi dient, per favor.
Doncs escolta, la Rosina, que vam anar junts a l'Institut de l'Ofeu del Figueres, a Batallita de Abuelo, doncs fa un foie, un micuit salat i un altre amb gerisena, que és el vi del celler de la cooperativa de Garriguella, que és pa a morir-se.
Ens estem posant les mans al cap. És que, a més, allà dalt teniu qualitat i teniu calé.
Sí, sobretot uns quants.
Sí. No, però, clar, tu dius, aquell còrner que està allà dalt, Bueno, jo vaig estar a la Masia La Caputxeta, de la qual en parlarem aquest proper divendres, amb la Carme, i clar, és...
A la Carme, que és un encant de dona, és un espectacle, perquè tot ella és La Caputxeta.
Sí, sí, sí.
Tu vas a La Caputxeta i tens la senyora que et cuida, la senyora que et fa de guia turística, la senyora que t'anima quan arribes, et posa música, a l'esmorzar, és increïble. La Carme és una crac, és un bon exponent del bo que tenim a nivell turístic allà dalt a l'Empordà.
Lluís,
deixa'm per acabar, que són 59.
Molt bé, ets radiofònic, eh? Sí.
De l'arròs de Pals, el sofregit de Quim Mates de la Bisbal i el fumet de peix dels pescadors de Roses...
Mira, s'ha acabat. S'ha acabat, és que si puc, tinc un dinar a les dues, però si puc em passo abans a fer-te una abraçada.
I a... No tanco la botiga al migdia per esperar-te.
Molt bé. Una abraçada, Lluís-mi, una abraçada gegant i molta sort amb l'espai de l'Empordà, al carrer Bruc. Un petó, Lluís-mi.
Un petó per tu i tota l'audiència de Ràdio Estel.
Adéu, bon dia. I a vosaltres també. Tornem demà, si tenim encara... Oh, perquè se m'ha quedat el paladar fet caldo. És aigua. El meu paladar és aigua, ara.